RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
8 minuts i les 10. I avui que estem recordant els 6 mesos de l'1 d'octubre, a aquesta hora del matí em confirmen en directe. Tenim en línia l'Artur Mas, el president, expresident ja de la Generalitat, però vaja, president Mas, bon dia.
Bon dia.
Amb aquesta perspectiva que avui estem intentant agafar de 6 mesos, què creu que va representar l'1 d'octubre? O des del seu punt de vista, què va representar l'1 d'octubre?
Bé, l'1 d'octubre va ser sobretot una enorme victòria política per part del país, per part de Catalunya, més enllà de si estava d'acord amb el tema de la independència o no, perquè des d'un punt de vista, diguem-ne, de radicalitat democràtica, des d'un punt de vista del que havia significat tot el procés aquest polític de la sobirania, doncs va ser, això va ser un dia doncs, on es va demostrar que hi havia un país que estava decidit, que hi havia un país que estava en marxa, que estava convençut, que a més doncs, no tenia por. I quan dic un país no vull dir un país sencer, evidentment, perquè al país doncs, hi ha molta gent, no? Però hi havia una part molt significativa d'aquest país que havia demostrat que realment Catalunya doncs, exercia com una nació.
Si ho mirem aquesta perspectiva de mig any del que ha succeït després, va valdre la pena, senyor Mas?
Això no se sap mai en aquest tipus de, diguem-ne, d'operacions, no? De processos, no es poden calibrar només en el curtíssim termini. És a dir, si ho mirem ara, en aquest moment, és evident que amb institucions doncs, que no tenim sota el nostre control, perquè l'estan intervingudes encara avui per Madrid, amb una impossibilitat de que els que el propi president Puigdemont sigui elegit president de la Generalitat quan de fet li correspondria, perquè ell es va presentar en unes eleccions, va guanyar dintre del bloc sobiranista i té majoria en el Parlament per ser-ho. Amb una situació en què, efectivament, doncs, hi ha una sèrie d'empreses que van prendre unes decisions, no?, que no són agradables. Davant d'aquesta situació, doncs, és evident que no hi ha uns guanys directes a curt termini. Ara, pensi vostè quantes independències de quants països del món s'han aconseguit d'un dia per un altre i sense cap tipus de problema ni de cost. Doncs ni una, pràcticament ni una. Tots aquests processos tenen sempre els seus costos, i això s'havia dit sempre, que hi havia beneficis a mig termini i moltes vegades costos de transició. I estem aquí. Altra cosa és, hi ha alguna altra possibilitat bona per Catalunya que no sigui arribar a tenir el seu propi estat? Aquesta és la gran pregunta que ens hem de fer. Hi ha molta gent que en aquest país i ha decidit que, efectivament, que l'objectiu és aquest, independentment de si això costa una mica més o una mica menys. I està costant molt, és cert.
En algun moment de la jornada, des del seu punt de vista, vostè va imaginar o fins i tot agafar un telèfon i trucar per dir potser la votació s'hauria d'aturar davant l'aparició, diguem-ne, fulgurant de la policia?
No, en absolut, en absolut. I vaig sentir algunes versions en aquest sentit, però mai es va plantejar, que jo sé seriosament, aturar aquella votació. Més aviat, doncs, estava clar que aquella votació es volia fer i que s'havia de fer. Aquesta va ser la conclusió. Una altra cosa és si això tenia conseqüències penals o no. Quan dic conseqüències penals, doncs els que havíem viscut ja una jornada com la del 9 de novembre de l'any 14 sabíem que el que s'estava fent podia comportar un problema de desobediència davant del Tribunal Constitucional, però no més enllà d'això. Pensi que això s'ha recordat aquests últims mesos i és veritat, organitzar un referèndum d'acord amb les lleis espanyoles no és un delicte. No és un delicte. Això es va despenalitzar, es va treure del Codi Penal l'any 2005 i no s'hi ha tornat a posar. I això s'ha de tenir sempre molt present, no? La reacció de l'Estat espanyol en aquest moment, des d'un punt de vista judicial, és absolutament desproporcionada, perquè, torno a dir, organitzar un referèndum a Espanya no és un delicte. Altra cosa és que un tribunal doncs, ho prohibeixi, que hi hagi una desobediència i que això tingui una conseqüència, com per exemple han tingut alguns dels que vam organitzar el 9 de novembre, no? Que estem inhabilitats, que ens han posat unes multes, que ens persegueixen econòmicament, però això no vol dir anar-se'n a la presó o anar-se'n fora del país.
Si mirem aquella imatge, diguem-ne, de qui va convocar i de qui donava suport aquell 1 d'octubre, la fotografia, per entendre'ns, avui ho dèiem al matí, no queda ningú d'aquelles persones que mantingui el càrrec. Una bona part són a la presó, una altra part estan acusats de rebel·lió des de l'estranger i estan batallant amb justícies de 4 països diferents per evitar que els extraditin, d'altres han perdut els seus càrrecs i estan a l'espera des de casa seva a que es produeixi aquest judici que els pot portar a la presó durant 25-30 anys. Vostè en aquell moment, aquell dia 1 d'octubre, si li haguessin dit que això passaria, s'ho hagués cregut?
No, no m'ho hagués cregut, que l'actuació d'aquesta visceralitat i d'aquesta radicalitat de l'estat espanyol, doncs no la, jo crec que no la podia preveure ningú en aquesta dimensió. Altra cosa és que era evident que hi hauria, que hi hauria un procés penal. Jo, esclar, pensi, li torno a recordar el que he dit abans, no? Els que havien viscut ja el que va passar el novembre de l'any 14, si per allò ja hi va haver un procés penal, si per allò ja ens van inhabilitar, ja ens van multar, ja ens han perseguit econòmicament, etc., imagini's per l'1 d'octubre, no? Que estaria, a més a més, en condicions d'una policia que estava decidida, doncs, a intervenir amb la seva pròpia violència, en aquest cas, no? Era evident que hi hauria conseqüències. Ara, una cosa és que hi hagi conseqüències de les que nosaltres vam viure, i una altra cosa és que aquestes conseqüències siguin les que vostè ha descrit, que són, crec jo, absolutament desproporcionades. Cap d'elles té sentit, ni les nostres ni les d'ara, cap d'elles té sentit, perquè l'única cosa que té sentit quan hi ha un conflicte d'aquestes característiques dintre d'estats democràtics és el diàleg polític. Això és l'única cosa que té sentit. Un problema polític es resol des de la política. I els problemes criminals es resolen, doncs, des de la justícia. Però els polítics no. Els polítics els han de resoldre els polítics parlant i arribant a acords. I d'això alguns de nosaltres en tenim, doncs, la pell cremada, perquè ens hi hem dedicat molts anys de la nostra vida a arribar a acords. Algunes vegades ens han criticat per aquests acords, altres vegades no tant, però sabem què vol dir això, no? Quan tu no ets capaç d'enfrontar-te políticament a un problema d'ordre polític i el vehicules estrictament a través del món judicial, doncs aleshores les conseqüències són les que estem vivint en aquest moment, que tampoc porten a una solució.
Senyor Mas, fa uns instants parlàvem amb el síndic de Greuges, en Rafael Ribó, que ell mateix ha explicat i ha reconegut que ell va ser part d'unes negociacions o d'uns contactes. Ell ha dit en referència amb contactes amb el País Basc i amb l'Església, òbviament es referia a Íñigo Urkullo i a Juan José Omella, que no van prosperar. L'hem preguntat per què, i ha dit perquè no hi havia interès des de, segurament, amb menys intensitat del govern espanyol, però tampoc a Catalunya, per asseure's en una taula i posar-hi quatre cadires. Comparteix aquesta sensació de per què no va haver-hi una negociació i per què encara no hi ha sigut?
A veure, la meva experiència i la meva teoria, fruit d'aquesta experiència, és que si la negociació no hi va ser perquè el govern espanyol en cap moment va voler seure en una taula a parlar del tema. En cap moment. S'havia intentat anys abans, no hi va haver manera, i em consta que el govern del president Puigdemont també ho va intentar en diverses ocasions. Evidentment s'intentava parlar de com es feia un referèndum, perquè és el que se'ns demanava d'una manera molt explícita a Catalunya, i recordi que, a més, els parlaments de Catalunya tenien majories molt àmplies per reclamar el referèndum. Era així, no? Per tant, els governs el que feien era intentar complir el mandat de la gent quan anaven a votar. I, per tant, anàvem a Madrid i dèiem, escolti, com l'organitzem, aquest referèndum? Posem-nos d'acord, no? Parlem de la pregunta, parlem de la data, parlem de les condicions, parlem de les conseqüències. S'estava disposat a parlar de tot, com en el seu moment van fer els escocesos o els quebequesos, no? Quina va ser la resposta del govern espanyol davant d'aquesta actitud positiva? Va ser, escolti, d'això no se n'ha de parlar. Què vol dir que no se n'ha de parlar? Escolti, si tenim majoria en el Parlament fruit de les eleccions, no, escolti, m'és igual, d'això no se'n parla. Doncs, escolti, si d'això no se'n parla, vostè només té dues opcions, aleshores, o intentar tirar endavant, que és el que es va fent aquí, amb els seus errors i amb els seus encerts, òbviament, com tota gran operació política, o simplement rendir-se. I jo li puc assegurar una cosa, el que volia l'estat espanyol era simplement la rendició, no volia res més. Volia que nosaltres simplement diguéssim, miri, ens n'oblidem, com si això no existís. I això hauria estat un frau democràtic enorme. A part de que crec que tampoc hauria estat en interès del país una rendició d'aquestes característiques. No?
Senyor Mas, quan fa que no parla amb Carles Puigdemont?
Doncs molt temps per una raó molt senzilla, com vostè comprendrà, no? I és que primer hi ha un problema de seguretat en les comunicacions i, per tant, de la manera que jo tinc de parlar amb el president Puigdemont és per vies indirectes, diguem-ho així, Per vies indirectes vol dir per persones interposades.
Ara mateix sí, però fins fa una setmana no.
No em refereixo ara mateix, també anteriorment.
Però es podien veure físicament si anava a Bèlgica?
Això sí, jo de fet hi vaig anar el mes de desembre, vostè us ho recordaran, perquè hi va haver aquella gran manifestació, començava la campanya electoral, i a partir d'aquí, doncs, jo en tot moment sempre vaig dir que jo sempre estava disponible per qualsevol consulta física que es volgués fer. No ha estat estrictament necessari, per tant, doncs, no ho he hagut de fer.
Ahir, des de la presó de Neumünster, Carles Puigdemont deia que no defalliria. Avui, en una entrevista a La Vanguardia, Pere Aragonès ve a dir que en aquests moments no és possible una investidura de Carles Puigdemont. No sé si comparteix el que diu Pere Aragonès i si pensa que algun dia Carles Puigdemont pot tornar a ser president de la Generalitat.
Doncs depèn del termini que hi posem. Pensi una cosa, és a dir, que la legitimitat el president Puigdemont la té tota per poder ser investit president de la Generalitat, és evident, perquè té majoria parlamentària que l'investiria, i ell és diputat. I en la mesura en què és diputat, doncs hauria de poder ser elegit. Això és d'una evidència total, no? Ara, a vegades, la legitimitat no s'acaba imposant en el curt termini. De coses injustes a la vida, n'hi ha moltes. I ara estem en una situació totalment injusta. Una persona que té dret a ser investit no se'l deixa. I això és absolutament criticable. I s'ha de combatre, però s'ha de combatre amb la força que tenim. I tothom sap que en aquest moment, doncs, bé, investir el president Puigdemont en el Parlament de Catalunya, en aquest moment, doncs, el que comportaria és obrir més processos penals contra més persones. I el que s'ha de valorar si això en aquest moment val la pena, després de tenir tanta gent ja fora del país o a la presó o en processos per la via penal, o no cal, i ara cal rearmar les nostres forces i a partir d'aquí tornar a plantar cara, però sobretot, doncs, tirar endavant. Tirar endavant, que no és incompatible. És a dir, en el moment en què hi hagués un govern a Catalunya i un president, això no és incompatible amb seguir reclamant tota la legitimitat i seguir lluitant per tota la justícia que nosaltres hem de tenir. Al revés, jo crec que precisament un govern a Catalunya pot ajudar en aquest moment, com un element més, a reclamar aquesta justícia, aquestes legitimitats, que en el seu moment, si fem les coses bé, doncs es decantaran a favor nostre. Ara no serà en els propers 6 dies o en els propers 6 mesos, serà més tard. I això, doncs, requereix constància i paciència. I molta intel·ligència política.
Diguem-ne, si algú posa una data a l'inici del procés, i acabo amb això, senyor Mas, seria probablement 11 de setembre de 2012, tot i que algú pot posar el 2010 o pot posar una mica més abans, fins i tot, però aquella primera gran manifestació del 2012. Això han passat 6 anys, farà 6 anys el setembre. Si jo ara poso un termini endavant de 6 anys, com veu un país, com veu Catalunya el 2024, en 6 anys?
Doncs miri, no li sé dir, sincerament. No li sé dir perquè crec que un dels problemes que hem tingut a casa, vull dir, dintre del nostre país, en aquest cas a Catalunya, ha estat aquesta necessitat gairebé imperiosa de fixar uns terminis concrets. I això que té una virtut, que és que et fa espavilar i que no et permet doncs creuar-te de braços i que estimula, etc, doncs també té un gran problema, que és que no tot depèn de nosaltres. Hi ha una gran part que sí que depèn de nosaltres, però com s'està veient en aquestes darreres setmanes, aquí hi ha molts factors en joc, perquè hi ha molts interessos en joc. Hi ha molts actors que hi són aquí, no? Un actor principal és l'estat espanyol, que actua com actua, però després hi ha altres actors, vostè ho està veient aquests darrers dies, no? Hi ha la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides, que ja comença apuntant un determinat sentit. Hi ha la premsa internacional, aquests dies la premsa alemanya, la premsa britànica, en el cas del Clara Ponsatí. Hi ha països doncs, que són molt contraris a la nostra independència. N'hi ha que segurament en el moment en què això pogués arribar no ho serien tant, no? Hi ha molts actors aquí, moltíssims. Hi ha no només el govern espanyol, hi ha els partits espanyols, hi ha el Parlament espanyol, hi ha la justícia espanyola. Fixi's, n'hi ha moltes, com n'hi ha molts, no? Què vol dir això? Doncs que tots aquests actors en el curt termini tenen massa força com perquè nosaltres els puguem vèncer en aquest moment. Per tant, escolti'm, doncs ja veurem. Si ara jo li digués no sé quants mesos o no sé quants anys, doncs seríem tot total desconeixement. Lo important no és tant quants anys trigarem o quants mesos trigarem. Lo important és anem en la bona direcció o no.
President Mas, sí, digui.
No, anava a dir això, eh? Anem en la bona direcció o no? L'objectiu és el que cal defensar o no és el que cal defensar? Anem-hi el més de pressa possible, òbviament, però anem-hi bé, sobretot, anem-hi amb el pas segur, perquè si no les conseqüències doncs, també les hem d'assumir, no? Qui són les que són, les que estem veient.
President Mas, gràcies per atendre el Via Lliure quan fa 6 mesos de l'1 d'octubre. Gràcies.
A vostès, bona Pasqua.
Les 10:06.